De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20.991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's, un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, bon dia. Què tal, com estan? Com es troben? Benvinguts a l'Espai Vital, des de les diferents poblacions que produeixen l'Espai Vital des d'aquí. Salutacions a totes, a Ripollet, a Cerdanyola, a Montcada, a Barberà, a Santa Perpètua i Sabadell. A tots ells, benvinguts a l'Espai Vital. Notícia. Al llarg del mes de febrer, el Servei Català de la Salut ha començat a tramitar una nova targeta sanitària. Es diu Cuida'm. Aquesta identifica aquelles persones que necessiten actuacions diferenciades a la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Aquesta nova targeta no otorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius. Qui pot sol·licitar la targeta Cuida'm? Doncs poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les patologies o diagnòstics següents: demència, discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista, dany cerebral. I quins beneficis aporta la targeta Cuida? Doncs prioritat a l'accessibilitat al sistema, facilitats per l'acompanyament al pacient en les visites, flexibilitat en el temps dedicat a la consulta i facilitats en l'acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris. Doncs molt bé, són una notícia important que ens ha arribat des del Servei Català de la Salut, la nova targeta Cuida'm. Aquells que la necessiteu, només us heu de dirigir al CatSalut o al vostre ambulatori, que ja el coneixeu, i demanar la targeta. Doncs senyors, amb 3, 2 o 1, després d'aquesta notícia, comencem el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
La Fundació Joan Miró ofereix visites adaptades i recursos d'accessibilitat a persones amb discapacitat sensorial, a la col·lecció permanent i als espectacles infantils. I per parlar d'aquests espectacles infantils, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la seva responsable. Ella és Montserrat Cervera. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé. Espectacles infantils o espectacle infantil per persones amb discapacitat.
Sí. Nosaltres tenim per norma el darrer diumenge de cada mes l'espectacle que s'ha estat fent per al públic en general, que en fem vuit durant el curs, doncs l'espectacle corresponent al mes de febrer, en aquest cas, l'últim diumenge de cada mes es fa per a persones sordes amb llengua de signes, amb llengua de signes catalana. No és únicament la traducció de l'espectacle en llengua de signes, sinó que els traductors interpreten al mateix temps l'espectacle, pel qual els nanos, les persones que veuen l'obra, no han d'estar pendents del que fa la traducció i es perden l'espectacle, sinó que estan mirant en els actors directament i ho veuen. En aquest cas, també, aquest dissabte, el dia 23, es va fer el mateix espectacle i dirigit a persones cegues o amb baixa visió. també el mateix, és un espectacle que té molta dramatúrgia, molt de text, és molt explícit, pel qual no feia falta cap cosa especial per ells, però al final, quan ja tot el públic ha sortit, les persones, si hi ha persones entre el públic, que n'hi havia, i forces, amb discapacitat, o sigui, amb problemes de visió o cegues, van poder pujar a l'escenari, parlar amb els actors, tocar les titelles, tocar tot el que era l'escenografia i fer-se una mica més amb el que és l'espectacle, no? Ho procurem fer amb tots els espectacles que podem. De vegades n'hi ha algun que és més adient que altres. Aquest mes hem pogut fer-ho, tant per persones cegues com per persones sordes. El mes de març tornarem a fer l'espectacle, un espectacle nou, que es diu El petit elefant, amb el Centre Titelles de Lleida, i el diumenge, dia 17, es farà amb traducció de signes a llengua catalana, també, com igual que hem fet aquest mes passat. El mes d'abril, per exemple, l'espectacle és bàsicament musical. En aquest cas, no hi haurà servei per a persones sordes, sinó que estarà adaptat per a nens i nenes amb discapacitat visual. I el mes de maig tornarà a haver-hi l'espectacle nou, que és Gui Gui, de Perifèria Teatro, i també l'últim dissabte, l'últim diumenge, perdona, del mes de maig, es farà també per a persones sordes. Al mateix temps que fem aquests espectacles, amb aquestes característiques, el mateix dia, al matí, s'ha fet a les sales una visita a l'exposició permanent d'obra de Joan Miró, acompanyat amb persones monitors, que en el cas de persones cegues se'ls permet tocar una sèrie d'obres, en aquest cas bàsicament escultures, perquè tenen unes textures i és clar, tocar una pintura és una mica, a part de que tocaria una mica el gruix del que és la massa pictòrica, però en canvi tocar el volum d'una escultura, doncs això és molt, és una manera de que es facin la idea de com són, no? Doncs al matí es fa la visita per les sales i a la tarda l'espectacle. I el dia que hi ha la sessió per a persones sordes, que és el diumenge, també abans es fa una visita també amb intèrprets que els hi van explicant doncs el que representa l'obra i els fan totes les explicacions que ells consideren.
No és usual que una sala d'art permeti tocar les obres als seus usuaris, no?
No, nosaltres no deixem tocar les obres a ningú. Vull dir, no, és una de les feines que tenen els nostres vigilants de sales, que la gent no poden tocar les obres. Ara bé, en casos com aquests, són grups de persones cegues o amb poca visibilitat, són grups que estan controlats també perquè ho toquin, però no rasquin, no ratllin, vull dir, es tracta amb respecte. I creiem que igual que els altres poden veure doncs, les escultures, ells només tenen el tacte per poder-les veure. I, evidentment, en aquest cas, no està permès, és obligatori que les toquin.
Ah, què fa que la Fundació Joan Miró hagi anat cap a aquest sector?
Nosaltres el que volem és que la nostra fundació sigui accessible a tothom. I aleshores ja sabem que hi ha persones que tenen problemes d'accessibilitat, doncs per això, perquè no veuen les coses, perquè no hi senten bé, no es poden desplaçar bé. Nosaltres estem posant tots els mitjans que podem, encara ens falta una mica, però ja estem treballant sobre això i volem que ser accessibles a tothom. Tothom té dret a la cultura i doncs nosaltres estem en aquest camí.
Sí, senyor, i adaptar la sala, que també és fonamental i important perquè la gent amb cadira de rodes, per exemple, pugui accedir a aquests espais, perquè pugui accedir tothom. Montserrat Cervera, responsable de les activitats infantils de la Fundació Joan Miró, li agraïm moltíssim la seva atenció amb Espai Vital i ens enorgullim que fundacions com la de Joan Miró es facin accessibles a tothom. La normalització, això és molt important.
Sí.
Senyora Cervera, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Mwandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ezedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Doncs ja ho veuen vostès, ja portem aproximadament uns 20 minuts de programa i el que volem fer ara és anar a escoltar el capítol, el número 10, d'un llibre d'Albert Espinosa que es diu El món groc, que nosaltres l'hem transformat en capítols de ràdio perquè vostès el sentin. Doncs som-hi, 3, 2, 1, entrem al món groc.
A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
Vuitè descobriment. El que més amagues és el que mostra més de tu. Tots som especials. Ja sé que són atòpic, però ho som. A l'hospital mai no ens va agradar la paraula minusvàlid, invàlid o impedit. Són tres paraules que cal desterrar. Les carències físiques no tenen res a veure amb aquestes tres parauletes. Al cap dels anys he treballat amb discapacitats mentals i m'he adonat que aquestes dues paraules, discapacitats mentals, també s'han de desterrar. Aquesta mena de persones són les més especials de totes, les que em fan sentir més respecte. Són sensibles i innocents, i ho dic en el sentit més ric de la paraula. Són especials. A mi em falta una cama i un pulmó, encara que jo sempre he tingut la sensació de tenir un munyó i un sol pulmó. Tenir o faltar, tot depèn de com es miri. Jo, a la meva manera, sóc especial. M'agrada pensar que m'han marcat de certa manera i això em fa sentir diferent. Però no són només les carències físiques o psíquiques les que et fan ser especial. Com he dit abans, tots som especials. Només cal potenciar allò que et fa especial. Hi havia un zelador a l'hospital que ens deia: digueu-me el vostre secret i us diré per què sou tan especials. Ell, mentre érem a la recuperació, ens parlava de la gent especial i dels secrets que tots guardem. Opinava que els secrets són necessaris en aquesta vida. Són tresors privats que només estan a l'abast de tu mateix. Com que ningú no els coneix, no tenen clau i ens marquen interiorment perquè no els compartim. Però sobretot ens parlava de la importància de mostrar els nostres secrets. Ens deia que era com mostrar als altres allò que ens fa especials, allò que ens fa diferents, i això sempre és del que et costa més parlar. Quan ens explicava aquestes coses, jo me'l mirava molt fixament. Volia saber què amagava aquell home de pell fosca, ulls rodons i celles marcades. Volia saber per què era especial, quins eren els secrets que el feien diferent. Mai no ho vaig saber. Però ens va ensenyar una cosa vital. El que nosaltres teníem, monyons, cicatrius, morats, pocs cabells, eren coses que ens feien diferents i que ens feien sentir especials. Per això mai no les havien d'amagar, les havien de mostrar amb orgull. Va aconseguir el seu objectiu. Mai no he tingut vergonya de mostrar les meves carències. I a més, va aconseguir que tractéssim els secrets, les coses que ens costa més de compartir, com a proves per mostrar la nostra diferència. Quan vaig deixar l'hospital, no vaig oblidar aquestes lliçons. Sempre que he tingut un secret, he pensat que era bo tenir-lo i que jo decidiria quan el mostraria, quan em convertiria en especial. El que amagues és el que més et defineix. La fórmula és 1. Penseu en els vostres secrets ocults. 2. Deixeu-los madurar i, finalment, mostreu-los. Gaudiu guardant-los, però gaudiu encara més mostrant-los. I 3. Quan mostreu els secrets, us faran especial. Sigui el que sigui, era vostre i ara és de molts. Tot allò que amagueu és el que més mostra de vosaltres.
Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de mes. Ara, també. Fa uns dies m'encantava anar al cine. Ara, també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon, jo era la mateixa persona que ara, però tu potser ja no em veus igual.
Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. obertament.org.
Cada 5 segons algú es queda cec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa evitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
Això és Espai Vital.
Senyores, senyors, anem a la roda informativa. Roda informativa per conèixer les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat. I ho fem amb les emissores coproductores del programa. Que quines són? Doncs ja les coneixeran. Comencem amb Cerdanyola. Des d'allà ens informa Rosa Morante.
Hola, avui des de Cerdanyola us expliquem que cal construir una nova solidaritat sanitària des de la resistència i la mobilització ciutadana, des de la igualtat i la transparència i, sobretot, des de la defensa de la universalitat en l'accés al sistema públic de sanitat. Aquestes van ser algunes de les idees que es van posar de relleu a l'espai Enric Granados en el decurs d'un debat sobre el desmantellament i la privatització de la sanitat pública organitzat per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola-Ripollet. 4 metges, Montserrat García, Ico, Luis Capacete i Roger Bernat, van fer una radiografia de l'estat actual de la sanitat pública, de les retallades i del que consideren un desmantellament progressiu d'un dret que fins ara teníem adquirit. El metge d'atenció primària i membre del grup en defensa de la sanitat pública del 15M de Barcelona, ICO, va destacar com amb les darreres normatives aprovades s'està vulnerant l'accés universal a la sanitat, generant diferents nivells de ciutadans amb diverses cobertures i excloent els col·lectius més vulnerables. Per a ICO s'han establert un racisme sanitari, un apartheid que no és justificable ni per un codi ètic ni pels drets fonamentals dels ciutadans. S'atempta, diu, contra els drets de tots i totes, argumentant motius econòmics que són una fal·làcia. I cal una resposta social i professional per resistir i neutralitzar els ajustos injustos, segons el metge jubilat i membre de l'Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública, Roger Bernat, i calen també accions proporcionades al dany que ens estan fent. Cada vegada, diu Bernat, estem més empobrits de diners i de solidaritat i més contaminats per la corrupció. El metge de família i també integrant de l'Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública, Luis Capacete, va assenyalar com a la Regió Sanitària Metropolitana Catalana Nord, de la qual Cerdanyola en forma part, ha estat la primera de tot l'Institut Català de la Salut en aplicar dures retallades com la reducció dels centres d'urgències. I de moment, això és tot des de Cerdanyola. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Rosa Morante. I de Cerdanyola ens anem cap a Ripollet. Des d'allà ens informa Franzina Ricard.
Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. El Teatre Auditori va registrar el passat 17 de febrer ple absolut els dos passis de La Luz de la Sombra, l'espectacle de dansa benèfic organitzat per l'Associació Catalunya contra el Càncer. El muntatge, que barreja flamenc i dansa contemporània, no va deixar ningú indiferent. L'espectacle repassa les diverses etapes de la malaltia i vol ser un homenatge tant als afectats com als seus familiars i amics, sense deixar de banda el to esperançador. El gran èxit que ha fet que els organitzadors estiguin preparant un nou passi d'aquest mateix espectacle. La Luz de la Sombra ha estat creat de manera conjunta pels grups Danza Joven de Noelia Espanya, Epidemic Dance Show, dirigit per Juan López, i SB Dance, encapçalat per Susana Barea. Els diners recaptats serviran per finançar les activitats de la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer, que agraïta a tothom el seu suport. Entre el públic del matí hi havia la regidora de Salut Pública Gemma Edó i representants de l'Associació Catalunya contra el Càncer de Barcelona. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Bona tarda, Franzina. I de Ripollet cap a Barberà. Des d'allà ens informa Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha signat un conveni amb el Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya amb l'objectiu d'oferir a aquells ciutadans i ciutadanes amb pocs recursos econòmics la seva possibilitat de revisar la seva visió. El conveni estableix que durant 4 anys la Regidoria de Benestar Social podrà seleccionar aquells casos que tinguin necessitat d'una revisió ocular perquè siguin atesos de forma gratuïta al Centre Universitari de la Visió, on se'ls podrà realitzar, entre altres proves, un examen optomètric, una revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars o oferir-los, si fos necessari, ulleres o altres mecanismes de correcció o millora visual. Aquestes persones seran derivades pels serveis socials bàsics de l'Ajuntament mitjançant una valoració realitzada per l'equip de treballadors i educadors socials. D'aquesta manera, l'acord estableix una doble finalitat. Per una banda, l'alumnat podrà obtenir una millor formació en competències clíniques i coneixements bàsics per la seva futura professió i, per l'altra, barberencs i barberenques que ho necessitin tindran l'opció de rebre un tractament adequat per la millora de la seva salut visual. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González, des de Ràdio Barberà, i anem cap a l'altra punta, cap a Montcada Ràdio. Des d'allà ens informa Laura Grau.
Salutacions. En el context actual de manca d'oportunitats laborals per als joves, us volem explicar aquesta setmana una iniciativa molt positiva que està funcionant a Montcada i en la qual participen una quinzena de joves d'entre 20 i 30 anys. Es tracta del programa Reinventa't, que ha posat en marxa l'Associació d'Integració Sociolaboral Andròmines amb el suport de l'obra social La Caixa. L'objectiu d'aquest programa és fer front als principals problemes que afecten el col·lectiu juvenil, com l'elevada taxa d'atur lligada a la manca d'experiència laboral i, en alguns casos, una baixa qualificació professional. La majoria d'aquests joves, però, han estat inclosos al programa, tenen una formació de grau mig o superior, però tot i així no aconsegueixen trobar feina. El taller que ara han començat els permetrà formar-se com a tècnics en reparació d'ordinadors i en muntatge de sistemes operatius. L'activitat també té un enfoc sostenible i mediambiental, ja que els participants treballen amb ordinadors en desús que els proporciona Andròmines i que, un cop reparats, són cedits a centres penitenciaris. De moment, el grup està superant les millors expectatives dels seus promotors. Malgrat que fa pocs dies que el taller ha començat, alguns dels joves ja estan pensant en la possibilitat de fer una cooperativa i crear el seu propi projecte d'autoocupació. Res més des de Montcada Ràdio per l'Espai Vital.
Gràcies, Laura Grau. I de Montcada a l'altra punta del Vallès Occidental. Precisament anem a Santa Perpètua. Des d'allà ens informa, com sempre, Estrella Núñez.
Salutacions des de Santa Perpètua. El Servei Municipal d'Esports i el CAP Santa Perpètua organitzen l'activitat Rutes Saludables. Es tracta d'unes rutes guiades per prevenir el sedentarisme i millorar la salut. La iniciativa ha sorgit perquè nombrosos estudis demostren que fer exercici diari durant 30 minuts ajuda a prevenir malalties cardiovascular, diabetis tipus 2 i obesitat. Així, els tècnics d'esports han dissenyat tres rutes per tres barris diferents, un per la zona de Can Folguera, un altre per la Florida i la tercera per Centre Vila, que es poden fer en uns 30-40 minuts a bon ritme. Per tal de donar-les a conèixer, s'organitzen unes jornades per tal de mostrar-les a les persones interessades. Un monitor esportiu o una infermera del CAP recullen a les persones interessades a la plaça de la Vila i els mostren in situ la ruta. Això es farà durant un temps perquè l'objectiu és que la ciutadania agafi l'hàbit de caminar i pugui fer servir la ruta que més els agradi. Si es camina a bon ritme durant mitja hora, 5 dies a la setmana, es preveu el sedentarisme i millora la salut. Des de Santa Perpètua, salutacions fins la setmana vinent.
Molt bé, perfecte. Estrella, m'encanta que a Santa Perpètua camineu. I s'ha de caminar molt i qui mou les cames diu que mou el cor, no? Doncs vinga, endavant. I anem ja, per últim, a Ràdio Sabadell. Des de Ràdio Sabadell ens informa Karen Madrid.
Salutacions des de Sabadell. Les persones grans amb problemes de salut no tenen per què quedar-se a casa. El programa de vacances per la gent gran de l'Ajuntament de Sabadell els ofereix la possibilitat de viatjar amb un monitor pendent d'elles i amb tota l'assistència mèdica necessària. Aquest any s'ofereixen més de 3.600 places a destinacions molt variades de Catalunya, Espanya i fins i tot Europa. Per tant, es calcula que un 8,6% dels majors de 65 anys a la ciutat podran escapar-se gràcies a aquest programa. En aquest context de crisi, els organitzadors del programa creuen que la demanda creixerà, ja que aquest col·lectiu necessita desconnectar de les problemàtiques que viuen dins la família a causa precisament d'aquesta conjuntura. És tot des de Sabadell.
A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viu amb nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els seus pares passen un mal moment, però se'l veu content.
Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
A més de la cura de la seva àvia, la Yamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar, tu esculls. Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Uneix-te a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa-te'n.
Estàs escoltant Espai Vital.
La Fundació Esclerosi Múltiple crea el primer portal específic sobre la malaltia. Per parlar d'aquest portal, qui pot accedir, qui pot veure, qui pot fer coses i qui no pot fer coses, tenim a l'altre costat a la responsable de comunicació de la Fundació. Núria Fuster, bon dia.
Hola, bon dia.
Núria, què és això?
Doncs mira, l'Observatori de l'Esclerosi Múltiple és un nou portal que ha posat en marxa la Fundació Esclerosi Múltiple amb l'objectiu d'oferir informació contrastada, veraç, sobre entorn a tots els aspectes que tenen a veure amb la malaltia. Es tracta doncs d'això, de que tinguem un repositori d'informació que ara ha sortit doncs amb una informació base, però que mensualment doncs es anirà implementant i que per tant les persones afectades, els seus familiars, els amics, en fi, qualsevol persona que tingui interès a conèixer les especificitats d'aquesta malaltia i com evoluciona i quines novetats hi ha en la recerca, pugui dirigir-se a un portal doncs online. Com ja sabeu, hi ha moltíssima informació, però de vegades doncs aquesta informació és molt difícil destriar quina és la correcta o la no correcta. Per tant, oferir una informació veraç, que estigui contrastada, que ha estat supervisada pel Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya i que a més compta també amb l'aval del Col·legi de Metges de Barcelona, doncs que ha fet la supervisió també i l'ha acreditat.
Per tant, la finalitat d'aquest portal?
La finalitat és, de fet, sorgeix d'una demanda dels usuaris. Moltes persones, quan es va fer un estudi de necessitats de les persones afectades d'esclerosi múltiple, i moltes persones ens van indicar, sobretot en el període inicial, quan t'acaben de diagnosticar la malaltia, que el primer que fas, malgrat que moltes vegades t'indiquen que no és la millor fórmula, doncs és acudir a internet i fer recerca, i que allà s'havien trobat amb un mar d'informació, una quantitat ingent d'informació, però que no eren capaços inicialment, doncs perquè també tampoc coneixien molt bé les fonts i ni tan sols la malaltia, de poder doncs, destriar quina informació era aquesta que li donava fiabilitat. I després també doncs, al llarg del curs de la malaltia també doncs, ens havien manifestat doncs, que els agradaria això, tenir no només una notícia, sinó que de forma regular poder anar tenint inputs d'informació per anar sabent com avança tot plegat tant a nivell de neurorehabilitació com a nivell de recerca, com va avançant a l'atenció d'aquesta malaltia i que, per tant, doncs, poguessin arribar en un lloc on sabessin que aquella informació doncs, és veraç i que, per tant, doncs, allà no hi trobaran coses que a vegades no són prou fiables i que, per tant, indueixen error. No? I, per tant, va sorgir d'aquesta necessitat i amb la voluntat això d'oferir un servei d'informació i en definitiva, de ser un espai on poder, doncs, sobre temes concrets, perquè a més la web doncs, s'estructura en diferents àrees, poder doncs, anar doncs, al símptoma concret en què tu t'afecta. Inclús hi haurà un apartat doncs, que serà per a professionals, en què hi haurà informació doncs, treballada d'una forma més complexa, que no pas els continguts d'aquesta nova web. Estan treballats per poder-hi accedir de forma doncs, planera a tothom. No tractat des d'un punt de vista científic, que de vegades doncs, ens costa entendre què és el que ens està explicant, sinó s'han agafat els continguts i s'han treballat perquè sigui entenedor per tothom. Per tant, jo crec que serà una eina molt vàlida i amb aquest objectiu s'ha creat.
Molt bé, compteu amb l'aportació dels malalts dins d'aquesta web?
Sí. Hi ha un espai, de fet, que són experiències personals, no? I, per tant, persones que, des del seu punt de vista, doncs, expliquen com viuen la malaltia, com se'ls va diagnosticar, què estan fent ara, quins són els seus projectes de futur. En definitiva, també, bé, no només és informació externa, sinó informació directa de persones que, de forma vivencial, doncs, estan explicant com viuen ells la malaltia, amb quins problemes es troben, com han superat diverses dificultats amb les que s'han trobat i que, per tant, pensem que també pot ser una informació útil per persones, doncs això, o acabades de diagnosticar o no, que d'alguna manera ja hi trobin, doncs, bueno, un cas semblant al que ells estan vivint.
De fet, hi ha casos, el problema potser més immediat que tothom planteja és el que tu deies, no? Haver de mirar internet o no mirar-ho. En aquest cas ja podeu mirar i, a més de mirar, també podeu veure diferents coses que afecten a la malaltia, entre elles l'alimentació, l'esclerosi múltiple, un fet important, no?
Doncs sí, en general tots hem de cuidar molt l'alimentació perquè per mantenir la salut és un aspecte importantíssim, però a més quan pateixes una malaltia com aquesta, doncs, i veuràs que si doncs, navegueu una mica per la web, hi ha viure amb esclerosi múltiple, que en definitiva el que et diu, doncs, si viatges, si tens aquesta necessitat, si tens aquella altra, o, per exemple, tots els aspectes laborals, no?, que moltes vegades és un primer dubte, potser quan encara no necessites accedir a certa informació, perquè doncs, la malaltia doncs, en aquell moment no t'ho requereix, però sí que pots tenir doncs, alguna problemàtica a nivell laboral, arran de l'aparició de la malaltia. Bueno, el que intentem és donar recursos, que la gent a l'observatori acabi siguent doncs, això, un punt de trobada d'informació útil per la gent. D'alguna manera està molt bé perquè és històric i va aportant doncs, continguts molt específics, sinó que la gent també hi trobi coses pràctiques. No? Quan haig de viatjar, què he de tenir en compte? Si em trobo en tal circumstància, com he d'actuar? Que en definitiva sigui un lloc de que la gent vingui a buscar recursos i solucions. Això és el que vol ser i en aquest sentit treballarem.
La creació d'aquest observatori coincideix pràcticament a un mes de la creació del CEMCAT, del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Suposo que tot va lligat, no?
Doncs sí, perquè com ja saps, més n'hem parlat més d'una vegada en aquest programa, la creació del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya per la Fundació doncs, ha sigut un projecte que fa molts anys que estem treballant, que amb l'ajuda de totes aquestes activitats també que es porten a terme, no?, el dia a dia de captació de fons doncs, i moltes altres ajudes a tots nivells s'ha fet possible i que avui doncs, tenim 1.800 metres funcionant d'atenció a aquesta malaltia. I això és un repte molt important aconseguit jo diria, amb els esforços de moltíssima gent i que jo crec que bueno, ens situa a nivell d'atenció d'aquesta malaltia a uns nivells a l'entorn europeu molt importants, perquè similar a la creació del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya no hi ha pràcticament recursos, no? Per tant, sí, sorgeix també, doncs, evidentment, perquè el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya ens està assessorant i ens ajuda que aquest observatori sigui possible, perquè, evidentment, sense la seva col·laboració i sense que validin aquests continguts, doncs no tindria el mateix efecte, no? El que es tracta és això, no? Que estigui validat, contrastat, i que, per tant, doncs, la gent, quan hi accedeixi, sàpiga que el que està llegint, el que està doncs consultant, doncs és verídic i per tant no li induirà confusions.
Un centre gran, ampli, que coincideix també amb la quantitat de casos que cada dia es descobreixen d'esclerosi múltiple. Llegeixo que 46.000 casos a Espanya i 7.000 a Catalunya. Són dades certeres, no?
Sí, sí, són certeres. I clar, les necessitats cada dia són més urgents perquè disposem de recursos per poder atendre doncs la quantitat de casos que s'estan diagnosticant, no? I per tant, aquest recurs era vital i ha sigut possible. Jo crec doncs que això és una alegria per tots plegats, perquè en aquest centre doncs a part de fer-se doncs les consultes pertinents i de fer-se neurorehabilitació, també és un potencial a nivell de recerca i de docència molt important. Molt important.
1.800 metres a l'edifici Vallebrun. Ja sí. No és l'edifici d'infermeria, no? O sí?
No, està situat a la part superior del recinte de l'Hospital Vallebrun i en definitiva, davant de l'Institut de Recerca.
Doncs molt bé, Núria Fuster, responsable de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple. T'agraïm moltíssim la teva atenció amb Espai Vital i t'animem a seguir endavant. Perquè la propera campanya que tirareu endavant, quina és?
Doncs mira, el 8 i el 9 de març, aquí a la cantonada, tenim la campanya Una poma per la vida, que celebrem a 400 supermercats Condis, i bueno, demanem això a la gent de Cerdanyola, que sempre és molt activa, i de la comarca, que sisplau ens ajudi una vegada més comprant aquesta poma solidària que tant ens ajuda a tirar endavant els hospitals de dia i, bueno, en definitiva, a prestar els serveis que estem oferint com a entitat. I us motivo doncs, a comprar aquesta poma solidària el 8 i el 9 de març.
Molt bé, doncs queda dit. Núria Fuster, gràcies per la teva atenció i bon dia.
A vosaltres.
Estàs escoltant Espai Vital.
Molt bé, ja pràcticament a les acaballes del programa. Ens queden 10 minuts per acabar, aproximadament. Us presento un nou espai de salut pública realitzat, enviat des de la sindicada de la xarxa, anteriorment com ràdio. L'espai de salut pública d'avui parla de Burger Meat i sona així, escolteu-lo.
Salut.
Quan anem a la carnisseria ens trobem amb tot un seguit de productes frescos, com la carn picada, hamburgueses de diferents tipus, mandonguilles, salchitxes, normalment de color vermell indicatiu de frescor, però molt sovint l'etiquetatge és difícil d'entendre i, per tant, a vegades no sabem quins són els seus ingredients i els possibles riscos per la salut que es poden derivar del consum d'aquests aliments.
Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Parlem de la carn picada, l'hamburguesa, Burger Meat o bistec rus que deien les nostres àvies. Diguem-li com vulgueu. Fem-ho amb Miquel Martínez, tècnic de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Com anem, Miquel?
Bé, molt bé.
Qualsevol mena de carn és susceptible de ser picada?
Sí.
Sí,
qualsevol mena
qualsevol,
de carn.
Sí. Vull dir, te'n dona si és de la falda, que en diuen, o del bueno, coll, o...
Després, sí. pel valor, en principi, clar, la carn picada sempre podíem pensar inicialment que és un producte d'inferior qualitat, per tant, hi ha determinats persones, determinades peces de la canal que a lo millor, pues clar, és una pena agafar un entrecot i destinar-lo a fer carn picada, però qualsevol cosa, amb qualsevol peça es podria fer carn picada, sí.
I el burger...
Per això serveix el picat.
I el burger meat és la nostra carn picada, però dit en anglès, o aquesta bueno, seria, aquest seria un resum?
El burger meat és un gol que ens han colat a la normativa europea d'additius alimentaris, diferents dels colorants i els edulcorants, concretament dels famosos sulfits. Ens han colat perquè és un producte, evidentment, anglosaxó, i ens ho han colat i representa, ens ho han colat de tal manera que, coses que passen quan es fa una normativa comunitària per 27 països, doncs passen algunes coses d'aquest tipus, i el burger meat és un preparat a base de carn picada amb altres ingredients que ha de tenir com a mínim un 4% de cereals o d'hortalisses. Això és el que en teoria és el burger meat. En la pràctica, probablement, hi ha molts productes en el mercat fet per cases importants i per indústries importants que no reuneixen aquests requisits del mínim de 4% de cereals o d'hortalisses i, en canvi, es comercialitzen com a burger meat per mantenir, per millorar la qualitat del producte, per la durada, pels famosos sulfits dels que el parlarem a continuació.
I què podem entendre per preparat carni?
Preparat carni, que és, en principi, un preparat carni, per dir-ho d'alguna manera, la carn picada, primer tenir la carn sencera, la peça, després tindria sí. La carn picada, que és aquella en la que es pica una vegada o dos per la picadora i se li pot afegir una mica de sal, això seria la carn picada seca, i el preparat carni, doncs tenim des de les famoses hamburgueses, pilotes, mandonguilles,
O sigui, els que porten uns altres components, uns
exacte,
altres aditaments,
el carni, podríem dir que és el que manté la estructura de la carne sense modificar-la substancialment, i tenim l'hamburguesa, pilota, mandonguilla, el famós burger meat, del que parlarem una mica més, i després tenim els pinxos, la carn adobada, és a dir, tenim els productes aquests tal que poden ser sense adobar o adobats, això serien els preparats càrnics. També tenim la salchicha, sí. La botifarra, etc. Tot això serien els famosos preparats carnis. Després tindríem els productes carnis, que són aquells productes en la carn ja transformada, que serien, doncs, que els patés, per exemple, el pernil en dolç, el pernil salat, tots aquests productes que han patit una transformació important de l'estructura de la carn.
Escolta, tu has tret els sulfits, és clar, alguns dels nostres oïdors potser es preguntaran què són o en quina mesura estan presents en aquests productes. Doncs, què són els sulfits? Quin color han de presentar?
Sí, els sulfits és un additiu permès, és un additiu regulat, evidentment, per les normatives alimentàries, les europees i les espanyoles, que, a fi de comptes, pues, totes estan harmonitzades i van en la mateixa direcció, i és un producte que s'utilitza com a antioxidant o com a conservant. Per exemple, pues, de tots és conegut que el vi conté sulfits. Si al vi no li afegissin sulfits, es picaria i es faria una fermentació acètica. Doncs en la carn, evidentment, també, en determinats productes càrnics es permet l'addició de sulfits. El cas de les botifarres i de les salchitxes és ben evident. El cas del burger meat també és evident, però en canvi una mica el problema que tenim amb els sulfits és que s'està posant sulfits a les hamburgueses, a les mandonguilles, a la pilota i tot això. I això, en principi, no està permès. Els sulfits són additius, regulats, utilitzats, permès en determinades situacions, però també produeixen alteracions a determinades persones que són sensibles, es produeixen problemes dèrmicos o produeixen asma o produeixen reaccions respiratòries i, per tant, és important saber el que nosaltres de sanitat demanem és que s'indiqui a la etiqueta del producte si això en té sulfits o no, independentment, evidentment, sobretot, i si en té sulfits no s'ha de sobrepassar la dosis màxima i si en té sulfits s'han de poder utilitzar en el producte càrnic adequat.
I la carn, quan més vermellosa millor, Miquel? Vull dir, dona mesura de més fresca o...?
Sí, dona mesura de fresca, però el problema és que la carn té una... Bueno, té uns components que es van oxidant, no? En l'acció de l'oxigen ambiental s'oxida, es redueix aleshores la mioglobina de la carn i aleshores agafa un color fosc, un color pàl, no? I això és el que nosaltres, és a dir, com a consumidors, a vegades som molt inconscients perquè pensem que la carn sempre ha d'estar vermella, i no, la carn té una reacció normal de canvi per l'oxidació a un color més fosc. I això és el que, bueno, aquí realment a vegades pensem amb la vista diferent del que pensem amb el cor, no? I aquí hi ha una certa... una certa incoherència per part dels consumidors.
Hem d'acabar perquè el temps ens esgota, però deixa'm preguntar-te, perquè m'ha passat pel cap, car picada, burger meat, preparats carnis, però hi ha gent que la menja crua, la carn, no? Allò de l'estic tartar.
Sí,
amb aquesta gent, què passa? Tenen que tenir una atenció especial?
Bueno, a veure, la carn crua, en principi, es pot menjar... Es pot menjar carn crua.
Cap problema.
Crua. A veure, sí, hi ha riscos. Totes les coses en la vida, sí, evidentment que tenen riscos. La carn crua, en principi, s'hauria de treure de clar, com és d'un... S'ha de treure d'una zona de la canal, evidentment, quan més de qualitat, millor... perquè s'entén que en principi la carn, el múscul, no en té bactèries, per tant no ha d'haver-hi problemes. En el moment del picat, les condicions higièniques en les que es fa el picat és on comença a alterar-se el producte, i després a un estic tartar se li afegeixen també alguns aderezos, algunes coses per evitar, que pot ser una mica de vinagre, de llimona, d'espècies, que el que fa una mica és controlar els possibles microorganismes que ja puguin proliferar.
O sigui que a qui li agradi cap a dintre sense cap problema, eh?
Bueno, a veure, sense cap problema, no, amb el seu problema. Tot en la vida, a veure, hem de partir de que tot en la vida el risc zero no existeix. Tot
amb atenció, amb atenció.
Evidentment, ja, i fer-ho d'una forma higiènica i, evidentment, i sobretot, abastir-se de llocs que tinguin, pues, que tinguin qualitat, en definitiva, no? Que tinguis garanties de que el producte és bo.
De tots aquests productes càrnics, hem volgut parlar avui amb Miquel Martínez, tècnic de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins un altre tema.
Gràcies a tu.
Doncs molt bé, fins aquí l'espai de salut pública del Departament de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. I ara, com ja tenim una miqueta de gana, què us sembla si escoltem la recepta de cuina de la Conxita Naudi? Avui em sembla que era olla aranesa.
Hola, amics d'Espai Vital. Avui us porto una recepta del Pirineu català. Olla aranesa. Els ingredients per fer aquesta olla: necessiteu un os de pernil, un os d'espinada, un garró, un tall de cansalada grassa, mitja gallina, mig de quilo de mongetes seques, mig quilo de patates, 4 fulles de col de muntanya. Per la preparació, el que hem de fer és posar les mongetes en remull el dia abans, per tant de tenir-les a punt. Ompliu d'aigua fins a la meitat una olla gran i posarem a foc suau totes les carns i ossos. Al cap d'una hora hi afegiu les mongetes i seguiu coent a foc suau. Al cap de mitja hora més tard, i podeu afegir les patates pelades i tallades a esqueixos i les fulles de col. Desgrassareu si cal i rectifiqueu de sal. Ja que al final hi afegeix botifarra negra com l'escudella. I també es pot posar arròs en comptes de les mongetes. I ja està, ja teniu una bona sopa que va molt bé per aquest temps. Aquest és un plat que transita a través d'un espai geogràfic, històric, lingüístic, plural, tot i trobar-se profundament arrelat en un territori ben delimitat, la Vall d'Aran. La cuina aranesa, com la gent que habita a la vall, és occitana i catalana alhora. L'olla aranesa, sense anar més lluny, té uns vincles clars amb la garbur, que es va repetint a tot el sud-est de França. Doncs, res més. Desitjo que us hagi agradat. Adéu-siau.
Molt bé, doncs fins aquí arribem. Recorreu el correu electrònic per qualsevol suggerència, queixa o alabances. És la radioespaivital@telefonica.net. Repeteixo, radioespaivital@telefonica.net. telefonica.net. Us deixo amb la música d'Eros Ramazzotti. La setmana vinent tornem a estar aquí.
Esconde peligros siempre hay que correr para quedarse donde estamos. Perfecto así este tiempo tan nuestro, de días juntos explorándonos. Es perfecto así y no hay amor verdadero que no necesite de algún cuidado. Con mis miedos, con tus miedos. Sientes que falta en ti. Si un día tú me lo dirás, yo lo habré intuido. Vamos a vivir y así seremos lo que somos. Perfecto así, este tiempo tan nuestro. De vida juntos, enamorándonos. Es perfecto así y no hay amor verdadero que no necesite de algún cuidado. Mira cuántos corren, van pisando el freno y no saben ya tomarse de la mano. Siempre con rutinas y esperanzas vanas. Si el amor tú no amas, poco nada en la vida al final quedará. Perfecto así y no hay amor verdadero que no necesite de algún cuidado. Estupendo así este tiempo tan nuestro, de vida juntos para poder hablar. Es perfecto así y no hay amor.
Con el miedo rondando.